Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Les 9 en punt del matí. Ara de seguida ja hem parlat del Barça, de l'Espanyol, del Manchester City. Ara de seguida explicarem la resta de l'actualitat esportiva. Però abans, plana cultural, Martin Scorsese ha reconquerit Canes amb Killers of the Flower Moon.
The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers.
És la nova producció del veterà director que es va presentar ahir al festival, fora de competició, a Canes. La pel·lícula, gairebé 3 hores i mitja, es va endur una de les ovacions més llargues del festival i va certificar que Scorsese és ja una llegenda del cinema. És un western, la pel·lícula protagonitzat per Leonardo DiCaprio i també Robert De Niro, que explica el cas real d'uns assassinats que van passar a principis del segle XX en una població indígena dels Estats Units. No va ser, però, l'única estrena sonada del dia, perquè la catalana Elena Martín va triomfar també a la quinzena de realitzadors amb la seva nova pel·lícula Creatura. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 al Festival de Canes. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. El desig i la sexualitat femenina són dos temes que en general a la vida i en concret al cinema s'han tractat poc. Encara hi ha certs tabús i vergonyes a l'hora de parlar-ne, i això és precisament el que Elena Martín posa sobre la taula a Creatura. Després de l'èxit de Julia East, la directora catalana proposa aquí un viatge sensorial pels traumes d'una jove amb el seu cos durant diversos moments de la seva vida. Una pel·lícula volgudament incòmoda que vol generar debat. En parlava Martín a RAC1.
Un infant que està descobrint el seu cos d'una manera que no té res a veure amb la sexualitat adulta i comença a rebre inputs externs que són prejudicis sobre la seva pròpia experiència, comença a adquirir vergonyes, complexes i, en el fons, això es converteix en desconnexions amb el cos, no?
L'altra producció catalana que ha tingut una molt bona rebuda a Canes ha estat Robot Dreams, una faula sobre l'amistat que ja ha enamorat els distribuïdors americans, que n'han comprat els drets.
Les 9 i 2 minuts, doncs això és el que està passant a Canes. Mentrestant, una de les notícies culturals de la setmana ha estat la mort de l'escriptor britànic Martin Amis. Ha mort als 73 anys a casa seva, a Florida, a causa d'un càncer d'esòfag. Nascut l'any 49 a Oxford, fill del també escriptor Kingsley Amis, Martin Amis ha estat un dels autors més influents de la literatura anglesa de l'últim mig segle. Juntament amb un grup d'escriptors com Julian Barnes o com Salman Rushdie, va protagonitzar la brillant dècada de la literatura britànica dels 80. Al llarg de la seva obra va fer, de fet, una radiografia tant del país d'Anglaterra com dels Estats Units on ha viscut els últims anys.
Amis va destacar pel seu estil despietat i ple d'humor negre i sarcasme. Li servien per posar negre sobre blanc a les realitats que l'envoltaven. Entre les seves obres més destacades hi ha Diners, que és una sàtira sobre el consumisme als 80, Experiència, una obra autobiògrafica que va escriure l'any 2000, o La zona d'interès, que explica la història d'un oficial nazi que s'enamora de la dona del comandant d'un camp de concentració. Precisament, Martin Amis ha mort durant el Festival de Canes en què s'ha presentat l'adaptació al cinema d'aquesta última novel·la. Ara per ara, a més, és una de les més ben posicionades en els rànquings per fer-se amb la Palma d'Or.
I encara un altre record per la mort d'un altre nom important del món cultural, Pete Brown. Potser per aquest nom no us sonarà, un poeta contracultural britànic, però que ha mort als 82 anys, però que és l'autor de cançons com aquesta. I've been waiting so long to be where I'm going. És l'autor de moltes de les lletres de les cançons de Cream, el mític grup de finals dels 60 d'Eric Clapton, de Jack Bruce i de Ginger Baker. De fet, Brown va escriure els versos de les cançons més reconeixibles de la banda, com aquest Sunshine of Your Love o també I Feel Free. O un dels grandíssims èxits de Cream, que és White Room. In a white room with black curtains. Però abans de ser lletrista de Cream, Pete Brown va començar la seva carrera a l'escena poètica del Liverpool dels 60 i un cop la banda va separar-se va seguir col·laborant amb Jack Bruce. De fet, ha estat la família de Jack Bruce qui ha anunciat la mort de Pete Brown. Lluny de la seva aportació com a lletrista, Brown també va tenir una carrera en solitari en què va publicar 11 àlbums. L'artista, però, no només va contribuir al món de la música, va publicar 5 llibres de poemes, va escriure guions de pel·lícules. El 2010 va publicar la seva autobiografia que es va dir White Rooms and Imaginary Westerns. Les 9 i 4 minuts i precisament parlant de música, obrim l'agenda de concerts d'avui amb més Coti per Coti.
No puc evitar, ja no sé com fer-ho
Els Tiets, que són els encarregats de tancar avui el festival Ambassat a Sabadell amb l'èxit fulgurant del seu últim disc, que es diu Epic Solete, amb aquesta barreja de sardana i de reggaeton, que omplirà el Parc Catalunya de Sabadell en el comiat de la 15a edició del festival. I un altre parc, el dels Jardins del Castell de Montesquiu, hi trobareu avui Magalí d'Atzira. La barcelonina, que està formada a la Sant Andreu Jazz Band, està donant a conèixer el projecte en solitari. Ha publicat l'LP Des de la cuina, en què fa un recorregut per sons intimistes i mediterranis fins a ritmes urbans. I per acabar, avui Foo Fighters fan concert gratuït a internet. El grup de Dave Grohl, que hi presenta el seu nou disc, que sortirà a la venda d'aquí a menys de dues setmanes, el primer que publiquen després de la mort sobtada del bateria de la banda Taylor Hawkins. L'esdeveniment en streaming comença a les 7 de la tarda, hora catalana, a la plataforma Vips. A més, es podrà veure durant 3 dies més, a l'hora que es vulgui. No cal pagar, però sí cal reservar entrada prèviament. El grup ha anunciat que, a més de tocar les noves cançons, també hi tocarà sorpreses. Informació esportiva i el Quim Salvador. Quim, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Xavi.
Hem parlat de Barça, de la consecució del títol de Lliga, hem parlat de l'Espanyol i del repte que té a partir d'avui amb les tres jornades, amb les quatre ara, que li queden per intentar salvar la categoria. I per altra banda, toca parlar també del Girona, que ahir va patir una frenada en sec en el seu camí cap a Europa. Derrota contra el Villarreal, equip també de competició europea, el temps afegit, i de moment, ara mateix, el Girona és fora de les places que donen dret a jugar a Europa, la Conference League. Des de Montilivi, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Temps de flors a Girona i temps de plors a Montilivi. Derrota injusta, sí, però derrota contra el Villarreal, a les acaballes del temps afegit. Els gironins són vuitens, això és fora d'Europa, i la classificació encara podria empitjorar segons els resultats dels rivals directes. Això sí, en el pitjor dels casos, la diferència seria de 2 punts com a màxim quan en queden 9 en joc. Segons Mitchell, les esperances europees no s'han pensit.
Veo a los jugadores hoy fastidiados, pero veo al equipo trabajando muy bien y la sensación que tengo es que no nos vamos a dejar llevar, todo lo contrario. El equipo quiere llegar lo más arriba posible y me da la sensación de que va a ser así. Y la buena noticia es que dentro de 3 días tenemos otro partido.
El Girona tornarà a regar el somni europeu dimarts al camp del Celta, en l'antepenúltima jornada de Lliga. Recuperarà un jugador troncal, com Oriol Romeu, però en perdrà un altre, com David López, en aquest cas, per sanció.
Doncs que queden 3 jornades també pel Girona per veure si pot recuperar aquesta 7a plaça que donaria accés a la Conference League. Què més tenim avui a primera, Quim?
Un derbi sevillà, Sevilla-Betis a les 9, que serà l'últim derbi de Joaquín, que es retirarà a final de temporada amb 41 anys i sent una llegenda del Betis. A un quart de 5, Atlètic de Madrid o Osasuna, una victòria situaria els de Simeone segons per davant del Madrid, que ja ho hem dit, jugarà 2:15 contra el València Mestalla. Resultats d'ahir, Atlètic Club 2, Celta 1, Getafe 1, el Junt i Almeria 3, Mallorca 0. A la Lliga Femenina, el Barça tanca avui la competició a les 12 del migdia al camp del Madrid Club de Futbol, i el Llevant Les Planes, amb la permanència garantida, va perdre ahir 2-0 a Huelva contra l'Sporting.
En futbol internacional hi hem parlat del títol de Lliga del Manchester City, que avui celebraran a l'Etihad Stadium, però abans, en el cas d'Alemanya, el Bayern de Munic s'ha complicat i de mala manera la Bundesliga.
Sí, amb una derrota a casa contra l'Leipzig 1-3. Això vol dir que el Dortmund es pot posar líder aquesta tarda, la penúltima jornada, si guanya el camp de l'Augsburg, en partit que començarà a 6:15. A França, el Paris Saint-Germain pot ser 8 campió, necessita millorar el resultat que faci el Lens. El Lens jugarà al camp del Lorient a les 5:05 de la tarda. El PSG visitarà l'Auxerre a 9:15.
I en bàsquet, si el divendres haguessin passat coses diferents, probablement hagués estat una notícia al capdamunt de l'informació, perquè avui és la final de l'Eurolliga. Si les coses haguessin anat d'altra manera, avui és la final de l'Eurolliga, la jugarà el Real Madrid i l'Olympiacos. El Real Madrid després d'haver eliminat el Barça a les 7 de la tarda, i li queda al Barça l'ingrat partit del tercer i quart lloc a les 4. Sobre aquesta qüestió, el general manager del club està emplaçant les decisions que s'han de prendre, i que avui, en fi, tota la premsa va debatent sobre si Jessica Vicius es queda o no, Mirotic sí o no, ho emplacen quan s'hagi acabat la temporada, perquè recordem que encara queda en competició a la Lliga CB.
Sí, s'han de jugar els play-offs pel títol, que és l'objectiu que li quedarà al Barça de bàsquet després de la desfeta divendres a semifinals de l'Eurolliga contra el Madrid. Quan Carlos Navarro va intentar ja apagar l'incendi després de l'eliminació, intentant deixar clares dues coses. Que Nikola Mirotić, com explicàvem ahir, té contracte en vigor fins 2025 i que amb Sara Jasikevičius, l'entrenador, n'han de parlar a final de temporada.
De moment és l'opció. No hem parlat amb més entrenadors, però ja et dic, ens hem d'aixecar com sigui i guanyar aquesta lliga i no acabar com vam acabar l'any passat.
Però la realitat és que hi ha bastant mal ambient ara mateix a l'entorn i des del futbol s'està collant fort, a més perquè s'apliqui la tisorada a la secció de bàsquet, que té un pressupost ara mateix de 43 milions d'euros. I per cert, encara un apunt més de bàsquet, perquè sabeu que s'estan jugant els playoffs també de la NBA, les finals de conferència. Els Denver Nuggets han tornat a guanyar els Lakers aquesta matinada, ja van 3-0 contra l'equip de LeBron James, ha guanyat 108-119 amb 37 punts de Jamal Murray. Per tant, LeBron James, que està a un pas de caure eliminat també d'aquesta final de la Conferència Oest. Va, i unes quantes coses més en plana de poliesportiva.
El títol de la Lliga Femenina de Waterpolo, que es queda a Sabadell. El Club Natació Sabadell va guanyar ahir 10-6 al Mataró, el tercer definitiu partit del play-off en futbol sala. El Barça va perdre 5-2 a la pista de l'Inter i va desaprofitar l'ensopegada del Palma a Cartagena 3-0 per recuperar el liderat. Golejada de l'Indústria Santa Coloma 6-1 a casa contra el Noia. Toni Bou ha estat segon aquesta matinada a la segona jornada del trial del Japó, que ha guanyat Jaime Busto, el català d'Onda, guanyador ahir a la primera jornada, i el Bas de Gas-Gas estan empatats al capdavant de la general del Mundial. I en tenis, Holger Rune i Danil Medvedev jugaran a les 4 de la tarda a la final del Masters 1000 de Roma, i Elena Rybakina va guanyar ahir la final femenina a Anjelina Kalinina, que es va retirar per lesió amb 6-4 i 1-0 en contra. Demà ja comença la fase prèvia de Roland Garros, al quadre gran, a partir de diumenge vinent.
Les 9 i 11, gràcies Quim, fins ara.
Bon dia.
RAC 1. Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAC, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri, ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Torna la Festa dels Menuts. On? En un entorn únic, al Delta de l'Ebre.
Dissabte 3 i diumenge 4 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, un munt d'activitats i tallers pensats per a tota la família t'esperen a Mont Natura Delta de l'Ebre.
Tallers infantils, jocs, mercadet de natura, l'anart i molt més.
Més informació a montnaturadelta.com.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Forn Mistral, un pa de premi. Guanyador del primer premi al millor pa de pagès català 2019-2020 de l'IGP. Forn Mistral, un pa 100% ecològic, 100% de proximitat, 100% artesà i 100% massa mare. Forn Mistral, el pa fet amb amor. Ronda de Sant Antoni 96 i carrer Astúries 35.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1, continguts, imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2:15 del matí.
Incomprensible que el PSC de Jaume Collboni s'esté planteando un pacto con Trias.
Serà un orgull ser el primer alcalde gay de la ciutat de Barcelona.
S'ha de buscar la col·laboració i l'entesa. Hi ha gent que em diu, Trias, això és ser de Convergència. Bueno, doncs foteu-vos, és de Convergència.
Es vol és demanar ajuda a les administracions perquè no es deixin perdre un sector tan important com és la producció agrària.
Vinga, Sergio. Ja té la copa, ven amunt, Sergio. Ven amunt!
Gràcies. No està costant mal.
Bé, Pràcticament un quart de deu del matí, que anem tard avui. Hola, Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
No estamos tan mal, que diu Xavi, recuperant les frases del propi Laporta. Què tal, Sara González, bon dia?
Molt bon dia, una mica mal sí que estem ja, 10 dies de campanya seguits.
I és que de veritat, eh? Sou uns flojos.
Hem perdut la noció del temps.
Home, els periodistes aquests dies, de veritat, ho teniu fumut, eh? Entre ahir que trucàvem, perdó, saludo tots, Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Què tal, bon dia.
També el Carles Fernández, com estàs, Carles?
Què tal,
bon dia. Jo ja ho deia ahir. O sigui, em sembla molt greu que en una campanya electoral que els periodistes treballen durant 15 dies seguits a horaris intempestius i això, a sobre un candidat com Salvador Illa se'ls emporti a córrer a quarts de set del matí.
És que
és tortura ja, això.
Era un triple remat, convocar-te a les 7 del matí.
No sé si era a les 7, era quarts de 7.
No, van retardar una mica.
Mira.
O sigui, convocar-te a les 7 del matí, anar a córrer i anar a córrer una hora.
Sí,
o sigui, no 20 minutets ni res, una 10 hora.
10 quilòmetres volien fer.
Jo vaig anar directament a l'esmorzar.
Ho he vist en alguna crònica avui que deien, crec que era el de l'Ara, el company de l'Ara,
sí,
va anar-hi?
Sí, va córrer.
Érem 6 o 7 que vam anar a córrer i 25 que eren a esmorzar.
Clar, és que...
Cosa que bastant a favor dels que, home...
Potser es volien quedar sense caravana de campanya, o
no sé, sí.
Bueno, però totes aquestes estratègiques són una mica per provocar síndrome d'Estocolm en la gent que tenen
allò
més sacrificats, en aquells que...
Sí, bueno, no sé si és síndrome d'Estocolm, eh?
Jo no aniré a córrer,
síndrome de tortura,
ja
t'ho
dic. Bueno, tortura, però què et penses que és el síndrome
d'Estocolm? No, és veritat, és veritat.
I després...
De fet, el Cesc... que va entrar un momentet va dir no, Salvador Illa és una màquina de córrer, jo em vaig quedar molt bé després de la cursa, vull dir una cosa, que dius, bueno, però t'han cridat a treballar a les 6 del matí que no calia, i a sobre donant les gràcies. No,
home,
no.
Exacte.
Jo hi ha línies que dic, d'aquí no passo, això no pot ser. Per supervivència.
Tu, Carles, et semblaria bé ara muntar aquí una campanya i...
No
hi haguessis pas anat.
No, esmorzar sí, no.
El Carles, que és sindicalero...
Ara.
A més, el que passa que ara mai, fins que s'acabi la campanya, cap periodista podrà dir, hòstia, és que estem molt cansats, perquè diran, no, bueno, que aquest se lleva a les 6, eh?
Sí,
anar a córrer.
Exacte.
Estaran acabant un míting.
Ai, senyor.
A les 10 de la nit o
és
a les 11.
Havíem acabat el dia anterior, a quarts de 10, des de Sant Andreu.
No, està ben pensat des del punt de vista... perquè tothom en parla, diguem-ne.
Ah, sí.
I per tant, és un candidat que té piles,
uns
no?
Uns minutets, sí.
No?
Minutets.
Pues ja,
totes les candidatures ho fan. Ahir a la tarda era l'autobús del Somni de Barcelona,
sí,
de Maragall,
sí.
No? Sempre fan, busquen
però
fer
no és lo mismo,
com actes
perdó,
especials.
No és el mateix el bus turístic, ja cap
no,
a les 6 per anar a córrer 10 quilòmetres.
Sí. No, evidentment.
Ara m'escriu la Mar Poyato, que diu, el PP va anunciar acte sorpresa per ahir, i a mitja setmana ja li vaig dir al Cirera que si era anar a córrer, que no s'esperés crònica. Va dir que no, patíssim, que ell no fa esport.
També haig de dir que li van preguntar al candidat del PSC, Jaume Collboni, si ell hi aniria a córrer.
Mm. Ah, és bona aquesta.
Ens va respondre, ja m'ho explicarem.
És que de veritat, home, és veritat, és que ell ja no es presenta, saps?
No.
Dir, va exercir que així de candidat i no...
No es presenta, però d'alguna manera
si
està, remant,
juga, eh?
Està remant a favor de Collboni i a favor del PSC, si té una ruta de 55 municipis.
Abans estàvem parlant, no?, de com sí, de l'habilitat del PSC per treure diferents figures que més... És a dir,
sí,
com que volen una mica capturar tot el vot o la major perquè puguin i volen anar als barris amb renda més baixa, però també en aquesta campanya molt especialment als barris de renda alta de Barcelona i altres ciutats, els jugaran diferents figures, no? I Sánchez, per exemple, és una icona pues, de, no?, que funciona molt bé en els barris de renda més baixa, però Illa, entre no?, cert d'ordre, funciona molt bé també.
Ara de seguida, si voleu, parlem de la cosa una mica més sèria de les eleccions, perquè a més avui hi ha mostrari d'enquestes, no? Perquè és fins demà, no?, que es poden publicar. Demà és l'últim dia, diria, són 5 dies, em sembla, abans de les eleccions. Demà és l'últim dia,
sí,
no?
Sí,
o sigui, a partir de dimarts...
Demà surt...
Més enllà del Reino d'Espanya es poden publicar coses.
Jo pensava que només... Vale. Andorra sí, no, es fan coses molt estranyes,
bueno,
les peres, les pomes...
Cada elecció anem a Andorra.
Sí, a comprar fruites, verdures, aquestes coses absurdes que fem. No, que us anava a dir que no sé si està passant la campanya, però jo crec que hi va haver-hi dos dels millors moments.
Estel·lar.
Un estel·lar, l'altre molt bo, que és precisament ara parlant del PSC quan surt Albert Batlle en el míting. On era aquest míting, Sara?
Ostres, jo hi vaig lliurar.
Per favor!
I ara m'enganxes.
Val.
Jo no sé si el... No va ser el vespre,
Ara ho miro. Però en tot cas Albert Batlle, que va sortir, va fer una part del míting i llavors va presentar el candidat, Jaume Collboni. I no va ser Jaume Collboni qui va presentar.
I que ho fem també de la persona que ens pot guiar i que és l'instrument bàsic que ens permetrà fer aquest canvi que ara desitgem, que és l'alcalde Jordi Hereu. Jordi, tot teu! No!
Perdoneu, és que jo... Jordi, tot teu, eh? Amb aquella energia, eh?
Ha vingut al cap.
Jordi Hereu és avui sí.
El senyor president de General Motors.
Sí, el mateix. Sí, és el mateix.
O el Viva Honduras.
No, tal qual. M'ha semblat extraordinari. Més Jordi Hereu, quan fa que va deixar de ser alcalde? L'any 2000...
Però
han passat dos alcaldes entre mi.
Perdona, l'Apsus té la seva raó de ser.
Si no, ell ja estava allà.
No és que estava allà, és que Collboni no parla d'altra cosa que de Barcelona, de tornar a ser la Barcelona dels grans alcaldes, i cita molt sovint, no cita Maragall, per cert, cita Hereu.
Sí que cita Maragall.
Cita Maragall molt poquet.
No, s'ha citat molt Maragall en aquesta campanya, molt, perquè es fa moltes al·lusions a la
Però no en aquesta, quan ell Olímpica. Parla d'aquesta. No quan ell diu els alcaldes.
Però una pregunta.
De fet, ha recuperat Lola. De 1992.
Sí, la campanya és Lola.
I llavors es reivindica molt el llegat de Maragall, que feia molts anys...
llegat, però Maragall no.
Sí, feia molts anys. Ja. Coi, però si m'estic menjant cada míting. Vull dir, vaig fer una peça justament d'això, de que després d'anys de intentar no pronunciar molt explícitament el nom de Pasqual Maragall, ara sí que s'està reivindicant la figura de Pasqual Maragall. Ho va fer fins i tot Margarita Robles, que la van portar a Gràcia.
Anys enrere
semblaria impossible que el PSC doncs portés Margarita Robles, una figura...
I la ministra de Defensa.
La ministra de Defensa al barri de Gràcia.
Pregunto, aquesta reivindicació que deies, Mila, dels grans alcaldes, incloem Clos i Hereu entre els grans alcaldes de la història de Barcelona.
Clar, i aquí està la cosa, sí.
Jordi Hereu.
Qui volies posar porcioles?
El gran alcalde ha sigut...
Segons el Baños, que jo ho he estat explicant des de la publicació del llibre, l'actual Barcelona és la Barcelona de porcioles. Sí.
Jordi Hereu està anant com un grupi a cada míting de Jaume Collboni, no? S'explica el lapsus d'Albert Batlle per això, perquè sempre està assegut entre el públic. I el van fer debutar al míting de les Corts. Haig de dir que amb eufòria de la militància socialista que hi havia allà.
Ah, sí, eh?
I avui torna a sortir a l'escenari.
Home, a veure, davant d'un micro, Jordi Hereu, amb aquells canvis...
No necessita micro.
Aquells canvis de to habituals de la ciutat de Barcelona,
ningú.
No?
No s'adormia ningú.
Sí.
Una cosa que sí que no sé si tenia la mateixa percepció és que estem tota l'estona mirant enrere.
Hombre!
Totes les campanyes, aquí, o amb molt poques excepcions, poder és Ada Colau, que precisament diria que és la que podria reivindicar més el llegat, la que vol posar una mica...
Sí, però
més
no
el...
t'he passat llunyà.
No t'he passat llunyà. Ah. Però, i alguna...
No, i perquè pot fer servir l'argument de tots els altres miren enrere, nosaltres mirem endavant.
Però és veritat que tothom aquí, ja sigui per la trajectòria dels candidats, de dos candidats de molta edat i amb molta trajectòria política, o pel PSC, que directament està penat amb els valors olímpics. El PP també parla tota l'estona d'aquella Barcelona, no? amb aquest que s'ha convertit en una mena de tòpic, però que a molta gent li
fa.
I és molt interessant, no?
És que, a més, això de la idea de la Barcelona X és molt eteri, perquè per cadascú és una imatge diferent.
Ahir era Ciutat Vella, l'acte. I per això parlaven de seguretat.
Ara, aquí anava, parlant de trajectòries. Xavier Trias, ahir, en el seu acte també, quan deia que hi ha gent que li diu que tu fas coses de convergència, doncs mira...
No es pot estar tot el dia amb la confrontació, s'ha de buscar la col·laboració i l'entesa. Hi ha gent que em diu, Trias, això és ser de convergència. Bueno, doncs foteu-vos, és de convergència.
Molt suelto ja, Trias, en aquest moment.
Tota la campanya, jo crec que...
Ha fet una campanya bastant...
I el que els hi han fet entrevistes, no sé qui...
Mira, mireu l'última de l'Ara, amb el Trias.
Va bastant suelto, eh?
Avui publiquem nosaltres una, que el titular que ens deixa és... Si no volem turisme, a passar gana.
A passar gana,
que és fort.
De fet, ha fet una campanya amb missatges molt curts, de durada. És a dir, normalment els candidats... perdoneu perquè seré molt col·loquial, ens foten unes xapes de més de 20 minuts, però en el cas de Trias està minimitzant molt el temps d'exposició, i aquest temps d'exposició, que potser dura 9-10 minuts, és veritat que es pronuncia com, i presumeix això, com si tingués les mans lliures per dir el que volgués. De fet, ell ha presumit de tenir les mans lliures per fer el pacte que vulgui, fins i tot encara que una consulta de Junts digui el contrari. Sí. Mm-hmm. Perquè ell ha dit que no serà vinculant la consulta
això,
de Junts.
Això del foteu-vos no va per fora de l'espai.
No, no, no. El foteu-vos va... Sí.
Clar, perquè ell reivindica Convergència i el que va ser. Per ell no és un aspecte, una connotació negativa. No, 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 ell vol capitalitzar això.
I Xavier Trias és, no?, com l'esmena a la totalitat a 4 anys de trajectòria de Junts. És a dir, tot el que porta Junts 4 anys fugint, no?, d'aquest espai polític de la Convergència, tapant les sigles, dient al PDeCAT que se'n vagin no sé on i tal, i de sobte ara estem veient tota l'esmena de la totalitat. Si li surt bé aquest espai a Junts, guanyarà molt de pes per no dir la batalla.
9 i 24. Ara de seguida repassem enquestes, mirem com està la situació, no només a Catalunya, a Barcelona, perquè si ara estem parlant de Barcelona, però és que les quatre capitals, diguem-ne, de demarcació a Catalunya, estan unes curses bastant similars en fotofinish que ja veurem.
I en alguns llocs també està molt justet.
I després parlem de les eleccions en clau espanyola, que si m'arriben a dir fa 2 mesos que el tema central de les eleccions a Espanya seria la il·legalització de partits bascos i ETA, si no m'ho crec, o sigui, any 2003. 9 i 25, fem res, una petita pausa i passem un moment per una qüestió que no sé si impactarà la campanya, depèn del que passi, que és aquesta manifestació convocada pels pagesos dimecres a Barcelona quan faltin 4 dies per les eleccions.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Arriben els 4 dies més bojos de Conforama amb la liquidació de milers de productes i a més un 10% de descompte amb transport gratis en una gran selecció. Només fins el 23 de maig, Conforama.
Ens agradava veure'ns. Era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo. Sóc la del vídeo. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual. Per voler-nos vives. Per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Aliz, els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana ens visita Pink Floyd amb Brain Damage i Eclipse, els dos temes finals de l'àlbum The Dark Side of the Moon. Coneixeu la seva història? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí uns instants repassarem les enquestes que avui publica la premsa, perquè fins demà encara es poden publicar, però a partir de dimarts ja anirem aparentment secs, tot i que es poden consultar altres visions a fora de l'estat espanyol, de cara a unes eleccions que avui queden 7 dies. Precisament en aquesta recta final de la campanya, que és la setmana que ve, i impactarà al mig, veurem amb quina incidència, quina importància, si ho agafa algun candidat o no, si entra a debat de la campanya electoral, veurem, és difícil, no és fàcil, però dependrà molt de quines conseqüències tingui un fet que s'anunciava la nit, gairebé matinada de divendres, i que explicàvem ja ahir, veurem amb què cristal·litza, que és una manifestació dimecres d'agricultors i de pagesos, especialment de les comarques de Lleida, afectats pels tancaments del canal Segarra-Garrigues i també del canal d'Urgell, i que veuen que la situació està molt, molt, molt complicada pel sector del camp. Tenim en línia ara mateix Jaume Parera, que és el portaveu de la plataforma de regants del Canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues, que dimecres es manifesten a Barcelona. Senyor Parera, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Javi.
Expliqui'm què és el que els du a manifestar-se dimecres de la setmana que ve.
Molt bé, abans de res, puntualitzar-te només sí. una coseta, no? Qui dimecres es manifeste a Barcelona, o qui vinim a Barcelona dimecres, no són només pagesos i ramaders.
Sí.
Som una mica tot el sector agrari. I al final, la incidència de la situació que estem vivint no només afecta els pagesos i ramaders, sinó que també afecta tot el sector agroindustrial, a totes les empreses de serveis, a tota aquella gent que d'una forma directa o indirecta pues, viu i depèn la seva viabilitat de l'aigua que baixa pel canal d'Urgell i pel canal Segarra-Garrigues.
Perfecte, perfectament puntualitzat. Clar, digui.
És important dir que no són només els pagesos, sinó que som una miqueta tots. Bé, la idea de baixar dimecres a Barcelona... Sí, em sentiu?
Sí, i tant, perfectament.
Doncs que sentia... Però la idea de baixar dimecres a Barcelona simplement és... nosaltres durant aquests dies, com a plataforma, ens hem anat reunint amb les administracions. Tothom ens ha rebut molt bé i tothom ens ha promès que tindrem el seu suport. Però també una mica la idea que tenim és conscienciar tota la societat de que el problema que estem vivint no és un problema només nostre, que és un problema de país. No només un problema del sector agrari, sinó un problema de tots. Perquè el que avui estem patint nosaltres, probablement d'aquí uns dies, si per desgràcia acaba amb el pitjor dels escenaris, i que no plogués i que pues, no es pogués collir absolutament res i que inclús s'acabés amb la mort dels arbres, probablement el que ocasionaria és que tot el que arribi a nivell d'aliments produïts a les nostres terres cap a les ciutats pues, no hi arribaria i que a la millor pues, quan cada un dels ciutadans, per exemple en aquest cas de Barcelona, se n'anés a les botigues a comprar una barra de pa o un quilo de fruita, pues, probablement no trobaria fruita de la nostra terra i probablement la que trobaria, la trobaria amb uns preus molt elevats i fruites i productes venits de l'exterior i a la millor sense els certificats i les qualitats sanitàries que la que fem aquí sí que tenen, no? Llavors, pues, bueno, la idea era una mica intentar conscienciar tothom de que aquest és un problema de país, no només és un problema de la zona regable del Canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues.
Des d'aquest punt de vista, en quina situació us trobeu des de que s'ha tancat el Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues? Quin risc hi ha que es perdin? Quina quantitat de cultius?
Bueno, pues el risc a dia d'avui és molt gran. En altres de l'assemblea que vam fer divendres passat, ja vam explicar tots els presents, que a dia d'avui el sistema Oliana-Rialp, que és el que alimenta aquests dos canals, només queden útils per rec 15 hectòmetres cúbics d'aigua. I amb aquests 15 hectòmetres cúbics, avui no dona per regar pràcticament res. I l'únic que sembla ser, que de moment se'n podria fer, no som nosaltres tampoc qui hem de marcar prioritats, però sembla ser que d'avui la prioritat és intentar salvar els arbres llenyosos i els fruiters.
Sí.
I a dia d'avui només es podria donar un rec de suport a aquests arbres, amb el qual si només es pogués fer això i no hi hagués un augment de pluviometria i no som capaços entre tots d'aconseguir un estalvi d'aigua i de recollir aigua d'algun altre lloc, que bueno, si ja s'està també valorant algunes idees, pues, probablement els arbres moririen. Clar, si es complís aquest escenari, que fos el pitjor de tots, pues les conseqüències foren molt dramàtiques perquè ja hi hauria molts agricultors i pagesos que probablement abandonarien les seves feines i que ja no tornarien a plantar.
I en mans de qui quedarien aquestes terres?
Pues no ho sé, m'imagino. M'imagino, pues, per exemple, que moltes de les finques que avui estan plantades d'arbres, si no s'acabessin cultivant, no sé si vindrien aquí grans multinacionals o empreses amb capital per poder-les cultivar, no en tinc absolutament ni idea. Mm-hmm. El que sí que està clar és que el sector agrari, com s'entén avui, pues, desapareixeria, no? Mm-hmm. I aquesta és una miqueta la idea de venir a Barcelona, és a dir, una mica transmetre'ls que el que necessitem a dia d'avui és ajuda, que el que s'està vivint és una situació totalment excepcional, amb 160 anys d'història del Canal d'Urgell, mai s'havia viscut una situació com aquesta, una situació a la qual hem arribat, crec jo, per molts motius i de la qual tots en som culpables en una part i per la qual també entenem que tots conjuntament hem d'intentar sortir.
Què espereu dels governs?
Doncs ajuda. De moment a curt plaç...
A quin tipus?
Ajuda a nivell d'ajuts directes al sector, a curt plaç, i després esperem que a llarg plaç es facin tots aquells processos de modernització de canals i d'infraestructures que permetin que tot això no torni a passar. L'any 2008 ja vam viure una situació similar. En aquell moment tots els governs, tant el català com l'espanyol, tots van estar parlant de moltes mesures a fer. Han passat 15 anys i no s'ha fet absolutament res de tot el que es va dir. Esperem, i també la plataforma una mica té com a objectiu a llarg plaç treballar amb això, que si tenim la sort de que puguem acabar de sortir d'aquest tema no en el pitjor dels escenaris, sinó en un escenari més intermig, escenari bo no n'hi haurà cap, està clar, perquè puguem sortir d'aquí pues, amb uns mínims, no?, per poder donar viabilitat al sector, que en els pròxims anys tothom ens posem les piles per evitar que tot això torni a passar. Jo crec que tots som conscients que hi ha un canvi climàtic, que vivim en un clima mediterrani on els períodes de sequera aniran vinint, i el que hem de fer és estar preparats perquè quan vinguin no ens agafi de la forma que ens ha agafat ara.
Em parlava del senyor Jaume Parera, el portaveu d'aquesta plataforma, que dimecres es manifesta a Barcelona, que la voluntat és de conscienciació cap a la ciutadania. No ha apuntat tant la crítica política d'anar a buscar el govern i dir-li ho hem fet malament, ho heu gestionat malament, sinó de conscienciació generalitzada de la població, en aquest cas de les ciutats. No? Pregunto, la idea és arribar a un punt d'un cert... no sé quanta gent us desplaçareu a Barcelona, no sé a través de quin sistema, perquè hem vist moltes vegades tracturades, etc, etc. Si la intenció finalment és que hi hagi un cert col·lapse o que pugui provocar un cert col·lapse a la ciutat de Barcelona.
No tenim aquesta intenció. És a dir, a dia d'avui, nosaltres, amb les reunions que hi ha hagut amb la conselleria i també amb les reunions que hi ha hagut amb la subdelegació de govern, la resposta per part dels dos governs, tant del català com de l'espanyol, sí, ha estat de que ajudaran el sector. De fet, tant uns com altres ja han començat a donar una primera línia d'ajuts, que són insuficients, però bueno, fa molts pocs dies que tot això està funcionant i que s'hi ha parlat, amb el qual entenem que se'ls ha donat un cert marge. Sí que també la manifestació té una mica el sentit de dir-los que necessitem respostes ja, perquè la gent està nerviosa i perquè la gent, a mesura que comenci a avançar això, anirà fent cada cop més dies que l'aigua no baixarà, que les finques no reguen, que els ingressos als pagesos i a la gent del sector pues, no van arribant i cada cop els nervis aniran en augment. Llavors, pues, bueno, un dels objectius és aquest, però no tenim com a objectiu, és a dir, ni molestar, ni tallar cap via, sinó tot el contrari. El que volem fer és ser una manifestació o un moviment simpàtic de conscienciació a la ciutat de Barcelona de la problemàtica que estem vivint, i de fer veure una mica tots, com us hem dit al principi, de que és un problema de país i que el problema una mica ara l'estem vivint en primera persona nosaltres, però que si no som capaços de solucionar-lo com a país, probablement més en van l'acabarem pagant tots.
Hem d'imaginar que aquesta protesta es farà, però entenc que us desplaçareu amb vehicle o amb tractor, sí. No hi haurà tractorada, o sí?
No hi haurà tractorada, no hi ha tractors. La idea te l'explico una mica, si vols.
Sí,
sortim, la idea és sortir a les 6 del matí de la ciutat de Mollerussa, del Pla Urgell. Uh-huh. Allí fem una primera concentració de cotxes, i la idea és pujar amb cotxes i amb autocars. D'allí sortirem, farem una parada targa per recollir la gent de la Segarra i continuarem pujant una mica amb comitiva, no fent una marxa lenta tampoc, però bueno, sí, pujant una mica tots agrupats fins a Via Laietana. Allí deixarem els vehicles i anirem a peu fins a la plaça de Sant Jaume, on intentarem veure'ns i poder-nos entrevistar i que recullin una mica les nostres inquietuds els alcaldables de l'Ajuntament de Barcelona. També tenim interès i intentarem convocar, si és possible, el president de la Generalitat, un cop ja estem allí. I després, també a peu, marxarem cap a la delegació de govern i també cap al Consell d'Europa. Una mica amb la idea d'entrevistar-nos i donar veu a tots els estaments que hi ha, i no per això no hi veuen cap, perquè us estem dient, tal com us estem dient, fins a dia d'avui, tots els llocs que hem anat ens han atès correctament, ens han dit que ens apoyaran, i confiem en que això sigui així. Bueno, serà una forma una mica de donar visibilitat a tot aquest tema.
Quan dieu deixar els cotxes a la Via Laietana, voleu dir a la Via Laietana o aparcats?
Aparcats a Vialetana.
D'acord. No, li anava a preguntar al senyor Parera, també, quanta gent creieu que podeu ser? Perquè recordo que avui encara s'estava debatent si hi anirien associacions importants també, com Unió de Pagesos, per exemple.
No. La idea com a plataforma que hem tingut sempre és unificar el sector. Uh-huh. I la plataforma, en principi, la formen els sindicats agraris, la formen Afrucat, l'associació de cooperatives, l'associació de fabricants de farratge, diferents associacions del sector agrari. Com a tal, la idea que tenim és que hi siguem tots i intentarem ser-hi tots. Un dels nostres objectius principals és que hi hagi unitat al sector i que aquesta solució que hem de trobar al problema l'hem de trobar sense banderes, sense egos, i tots a una. Per nosaltres això és prioritari. No sé, m'has preguntat una altra cosa en aquest moment?
No, preguntava Unió de Pagesos, si creieu que s'hi sumaran.
Bon, nosaltres creiem que s'hi sumaran, esperem que s'hi sumaran i desitgem que s'hi sumaran. A dir, en aquest moment no t'ho puc confirmar, però esperem que sí.
El Jaume Parera és el portaveu de la plataforma de regants del Canal d'Urgell del Segarra-Garrigues, que dimecres es manifesten a Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A tu, Javi, moltes gràcies per donar-nos veu i per escoltar-nos.
Gràcies. 5 minuts per 3 quarts de 10 del matí. Hi ha una qüestió que és clau en el que està passant precisament a la zona de les comarques de Lleida, on hi ha tots aquests agricultors i tota aquesta indústria que depèn d'aquesta qüestió, que és l'aigua, no? L'aigua tancada pel canal Segarra-Garrigues, per l'Urgell, però també la pluja, perquè continua obviant aquesta zona de Catalunya mentre portem setmanes plujoses, no? I no hi ha manera que caigui aigua a les terres de Lleida. Deixa'm preguntar-li al Xavi Segura, que el tenim d'aquí a nou, de nou aquí. Què tal, Xavi Segura? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ha de ploure i tampoc no plourà a Lleida. No sé si la setmana que ve pot haver-hi l'opció que hi caigui aigua.
A veure, sí que és veritat que avui els xàfecs seran més reduïts i concentrats sobretot comarques de Girona, nord de Barcelona, poca cosa, també a la tarda algun xàfec de tarda i, evidentment, malauradament de nou, tota la zona de Ponent i del Sud sense precipitacions. De cara a demà, aquesta inestabilitat va més i podríem tenir aquests xàfecs i tempestes també arriben a la zona de Ponent, però sempre de forma molt irregular. I els dies vinents, doncs, seguirem amb aquesta tendència, sense temporals a la vista, que és el que necessitaríem, i amb xàfecs de tarda concentrats, sobretot, al nord, zones de muntanya, Catalunya central, però insistim, en alguns moments, com per exemple demà, arriben també a la zona de Ponent.
A veure si demà arriba i rega una mica, perquè de veritat és que és imprescindible ara mateix. Si voleu comentar alguna cosa, ho podem fer. Abans, deixeu-me saludar una altra persona, un periodista, que és el director de La Mira, escriptor i doctor en comunicació, precisament de les comarques de Lleida, com és l'estimat Francesc Canosa. Què tal, Francesc? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Xavi. Bon dia a tots.
I aquesta manifestació dimecres que impacta al mig de la campanya electoral, ara ens deia el senyor Parera, no? que és bàsicament una voluntat de conscienciar el país del problema gravíssim que implica la sequera per als agricultors i pel sector que en depèn, no? Tu creus que hi és aquesta consciència, que la gent és conscient d'això?
Una inconsciència, ja. És a dir, els pagesos, com sempre, són l'avantguarda. Fixeu-vos que si fa 2 segles el canal d'Urgell marcava el futur i on no hi havia res es va fer tot, ara on hi ha tot es pot perdre tot. Jo crec que no són els pagesos, t'ho deia, és la indústria agroalimentària de Catalunya, pràcticament el 20% del PIB. Jo crec que és una escolta a Barcelona i una escolta a Catalunya. Tenim un greu problema, hi ha d'haver un pacte de país per l'aigua, que és el que pot relligar, pot ser absolutament l'aioli. I hem d'anar cap a una Catalunya confederada. Catalunya està incomunicada i aquest és el problema. Catalunya no és un territori, és un país. Aquesta paraula ha fet molt, molt mal.
Ja.
I és molt greu el que està passant. Jo fa molt temps que ho dic i podeu parlar amb qui vulgueu. Hi ha un gran analfabetisme existencial en aquest país. Dimecres jo crec que ve a Barcelona la Catalunya real que no es vol veure. La Catalunya de veritat, la Catalunya que fa el menjar. S'han de menjar pomes, no es menjaran cables coaxials, eh? Això n'és conscient la gent? Tota aquesta gent que no veu aquest país, aquestes persones. Si es moren els arbres, s'acaba tot, eh? I on abans hi havia un desert, que era el canal d'Urgell, la gran zona de l'Urgell, hi tornarà a haver un desert. Aquest és el país que volem? Per tant, que sigui tothom conscient, no és un tema de Lleida, d'allà. És un tema de país, és un tema global i mundial. Per tant, aquí els pagesos tornen a ser l'avantguarda, claven els interrogants en el país, no en el territori. Deixeu de dir territori, reserves índies. Un habitant d'un poble val el mateix que un habitant de la gran àrea metropolitana de Barcelona. El que s'ha perdut en aquests anys és el respecte. I jo crec que aquí es marca molt clarament. Fixeu-vos una cosa, atenció, ho esteu dient cada dia, a les ciutats s'està patint molt. Es va patir a la pandèmia i no es va saber donar resposta. S'està patint a Rodalies. S'està expulsant a la gent de Barcelona. Hi ha un gran debat de país. I, per tant, jo crec que ho deia el portaveu, jo si fos alcaldable de la ciutat de Barcelona, que hauria de ser la capital de Catalunya, que ha dimitit tots aquests anys, hi ha hagut un desnonament espiritual. És a dir, s'ha independitzat de Catalunya, Barcelona. Jo estaria allà a escoltar. Jo crec que no són els pagesos, són persones d'aquest país que venen dimecres que els escoltin, perquè no els han escoltat. Ho han vist la setmana passada. Ha valgut més un pis ocupat a la Bona Nova que totes les manifestacions de pagesos. Això és una irrealitat. Estem passant d'una Catalunya real a una Catalunya virtual. La realitat és una poma, i això hi ha molta gent que no ho veu.
Francesc, tu confies que aquesta manifestació de dimecres... Clar, és que aquestes coses sempre van així, no? Al final, sí. Si hi ha prou gent, hi ha prou soroll, se'n parla prou, no? Llavors, tu confies que el que passarà... No parlo de la responsabilitat dels mitjans, que és el que han de fer sempre, parlar de les coses importants. Dic que, a la pràctica, les manifestacions es fa perquè se'n parlin, no? Perquè hi hagi un soroll al voltant d'aquesta qüestió, no?
Jo crec que hi ha un problema molt clar. Hi ha un problema a curt termini, que és la sequera,
sí.
I ara mateix la supervivència dels arbres i tot el que comporti, i hi ha un problema a mig i llarg termini. Per tant, jo crec que tothom ha de tenir clar que això és un problema de present continu. De la mateixa manera que a nivell polític hi ha una campanya permanent, que els companys de taula la viuen,
sí, tant.
Aquest problema serà de present continu. S'han de modernitzar les infraestructures de regadiu, però també s'han de modernitzar i actualitzar les infraestructures humanes. S'ha de veure el país, insisteixo, parlem de sobirania alimentària. Catalunya pot ser autosuficient. Tota la zona del canal d'Urgell ja fa dos segles que es va pensar com el graner de Catalunya. És el rebost, és el tàper, és la nevera. És que ens hi juguem molt. I, per tant, això, hi ha d'haver una actualització, hi ha d'haver una actualització de país, hi ha d'haver un F5, un refresh de país, que això és el que no es veu. Hi ha un país que no es veu. La Panadella no és una frontera. És un punt de trobada de les conques, de les variants dialectals, de Barcelona, de Tarragona, de Lleida. No es veu al país. I hem d'anar cap aquí. I és que no ens entendrem. És a dir, fixeu-vos que Barcelona és la petita majoria i el país és la immensa minoria. Hi ha d'haver un diàleg. Quan hi va haver fa dos segles al canal, hi va haver un pacte. Barcelona-Ciutat, pagesos-burgesos... És que hi ha d'haver un pacte. I l'aigua pot ser el pacte. I amb l'aigua es fa tot. Hi ha gent que no sap que amb l'aigua es fa un bistec. És que es fa tot amb l'aigua. I per tant, diguem-ne, és que no ens n'enterem, i Barcelona necessita aigua, està xuclant la mamella del Ter, Barcelona és una rentadora. Per tant, o hi ha el pacte, o aquest país se'n va en orris, en aquest sentit.
Francesc, tinc a la taula l'Arturo Puente, la Sara González, la Milagros sí. Pérez Oliva, el Carles Fernández. Sí, sí. L'Arturo m'aixecava el dit perquè volies dir alguna cosa, no. Volies fer una pregunta, potser no.
Sí, no, bueno, la qüestió principal, jo estic... Una de les qüestions que estem veient és que això que estem parlant no és un pronòstic agosarat de dir faltarà menjar. No, és una cosa que estem veient ja. Andalusia, l'altre dia feia un reportatge a la Vanguardia que estava molt bé, que explicaven que ja està... Andalusia, ara mateix, la producció d'oli d'oliva ha caigut un 66%. Estan fent un terç del que feien normalment. I és per la sequera, no és per una altra cosa. Això fa que hagin pujat els preus. La gent ho sap. És a dir, l'oli d'oliva, la gent ja ha viscut. La gent sap que s'ha doblat. El preu de l'oli d'oliva s'ha doblat al supermercat. Doncs que això pugui passar aquí. No sé si, Francesc, tu que ho coneixes, si s'estan patint ja les pujades de preus ja en origen, diguem-ne, i la baixada de producció.
A veure, aquí hi ha dues coses que crec que ja s'han dit, que crec que abans ho deia el portaveu i això, i ja estan avisant de l'encariment dels preus, i després una cosa molt important que ja s'ha dit, vull dir que crec que l'altre dia ha frucat la patronal del sector fruiter de tot Catalunya, de la fruita dolça, ja està avisant d'aquest impacte entre 10.000 i 15.000 persones que es veurien afectades. Calculeu la xifra, és a dir, quan es parla de que una indústria plega es donen unes xifres, però quan es parla de les xifres, per exemple, del camp, vosaltres sabeu el que són 10.000, 15.000 persones que es poguessin quedar. Aquí va des de temporers fins a pagesos,
sí, sí.
D'un sector que està, contempla més 40.000 persones. Però és que no són 40.000 persones, això són directes, són indirectes. És que, a veure, és que tenim un país vertebrat, vull dir, és a dir, els pagesos tenen famílies, la gent treballa, per tant, és evident que, perdona, torno a Arturo, és evident que tindrà una incidència, diguem-ne, amb els preus. És evident, ho veurem. Ara és molt difícil de posar el termòmetre. Mm. És a dir, el veurem en setmanes, perquè estem pendent de moltíssimes coses. Però insisteixo una cosa, no perquè plogui, això soluciona. I per tant aquí ha d'haver una cosa que superi perquè tot això, i clar que hi haurà un encariment, crec que ho deia el portaveu, i després hi ha un altre tema, que és una qüestió de país. Insisteixo en la sobirania alimentària, la independència de la panxa, del ventre. És que podem ser un país autosuficient. A veure, ens trobem amb un problema molt greu. Fa anys que milionaris estan comprant zones de regadiu de tota Europa. Sabeu el que vol dir això? Això vol dir que ens podríem trobar que amb les nostres zones de regadiu, amb un taló, algú les comprés.
El que apuntava abans el portaveu, no? Que deia, i què passa amb aquestes terres?
Sí, sí, és que a veure, i ens trobaríem que no tindríem menjar, que tindríem una dependència, clar, una esclavitud.
Tornar al latifundi, eh? Tornem a les propietats molt aglomerades, on hi ha grans senyors de, no? Grans senyors de la terra, i per tant, destruir un sector que està ben, que està repartit, diguem-ne, que està esmiculat, que està no? Com un sector com ha de ser, a una cosa on un mana posa el preu del menjar i tu pagues o et quedes sense menjar.
Clar, fixeu-vos una cosa, Catalunya és latifundista gràcies al canal d'Urgell, cadascú té el seu bocí. Si mireu el canal des de l'aire, és una gran coca de recapte, és un estat confederat per l'aigua, i això ha generat un interclassisme social molt gran. És que no som conscients del que està suposant aquesta rampa de llançament de futur de fa dos segles, que com sempre els pagesos ens estan dient, la gent de la terra, la gent que té el wifi connectat amb la terra, que és la realitat, no la irrealitat. Lo important és una poma, no un somni d'una poma. I aleshores, clar, ens estan dient cap a on va el futur, que a més no és un futur d'aquí, és un futur absolutament global. Estem connectats amb els problemes del món. I aquí hi ha una inconsciència enorme, i jo insisteixo que hem de començar a usar altres paraules. No pot ser que gent que tingui carreres, estudis, sigui un gran analfabet respecte a la realitat. I per tant, estem dividint-nos en un món i en un país entre gent que és absolutament analfabeta existencial de la realitat, que no entén absolutament res. O comencem a parlar així, o no ens entendrem. Això té molt a veure també amb la informació. Mm. ¿Vale? La informació, com els aliments, és com l'aigua. Si l'aigua és potable, no ens passa res. Si l'aigua està emmetzinada o intoxicada, ens morim. Mm. Aquest és el problema que tenim.
Deixeu-me demanar brevetat a la Sara, al Carles i la Mila, que volien fer alguna aportació.
Sí, bon dia, Francesc.
Ei, què tal, Sara?
Molt bé. Jo crec que és impossible explicar-ho més clar i més alt que com ho has fet tu. El que sí que aquest Escolta Barcelona i aquest Escolta Catalunya, que has dit que vol que suposi aquesta manifestació de dimecres, es produeix en campanya electoral. I sí. Tu, que coneixes bé també la realitat política, sí, de les comarques lleidatanes, et volia preguntar, sí, quin impacte creus que pot tenir això a les eleccions. Mm. Si, per exemple, pot augmentar la desafecció i, per tant, l'abstenció a la zona. Sabem que és una zona on, per exemple, el PSC té molt poca penetració, és un territori hostil pel PSC tradicionalment, però, en canvi, Esquerra i Junts, aquí se la juguen més. Quina és la lectura de l'impacte polític?
Jo crec que ja hem tingut algun indicador. Deixa'm dir-te una cosa sobre això, que jo crec que, fixeu-vos una cosa, aquesta problemàtica, que deixant estar, ningú l'ha atomitzat o ningú l'ha liderat. Si us hi heu fixat, diguem-ne, la sequera, la problemàtica, ningú n'ha fet bandera. Uh-huh. I jo crec que acaba sent metàfora d'una cosa que jo sempre he dit, que hi ha formigues però no hi ha formiguer. Hi ha persones però no hi ha institucions. Jo crec que un dels problemes que hi ha hagut, i jo crec que per això també intenten tenir aquesta unió, a aquesta plataforma de sectors molt, molt diversos, és aquest falta pegament, falta loctite. És a dir, jo crec que a nivell, diguem-ne, polític no s'ha sabut donar resposta, no és una resposta immediata, és una resposta de fa anys. Jo vull recordar, per qui vulgui fer un Google ràpid, que això, i jo vaig participar des del 2004 amb el compromís de Vallbona i amb el pacte de Vallbona i després amb el compromís per Lleida, ja es buscava un pacte per l'aigua per tot Catalunya i això es va apartar. I per tant, diguem-ne, jo crec que políticament, si us hi fixeu, el que deia el portaveu és que evidentment tant el govern català com el govern espanyol, i em consta, pues, els ha escoltat, evidentment no pot ser d'altra manera, però ara falta la real política. ¿Vale? Jo crec que des del punt de vista de la campanya electoral, és a dir, de les Terres de Ponent, jo crec que no tindrà tanta incidència. Recordem que les eleccions, les votacions són el diumenge vinent, i en un futur sí que jo crec que pot tenir una incidència si no hi ha respostes. Fixeu-vos que estem a la porta d'entrada, del que pot ser una tragèdia o del que pot ser un salvament en part de la campanya, i aleshores crec que agafa massa ràpid. Però si us hi fixeu, aquestes setmanes els polítics han desfilat per allà. D'acord? Crec que s'han escoltat. Jo crec que ara, crec que això hauria de tenir una incidència, hauria d'haver una resposta. Jo, si fos un candidat de les eleccions a Barcelona, jo estaria dimecres per escoltar els pagesos, com a capital de Catalunya, si qualsevol candidat vol liderar l'Ajuntament de Barcelona, que en principi és la capital de Catalunya, els hauria d'escoltar i després d'escoltar, passar a la taula de l'acció. Però crec que tindrà, en aquest sentit, perdona, Sara, crec que tindrà poca incidència el que és Ponent.
Els resultats de electorals, no?, de diumenge. Molt breument, sisplau, Carles i Milà.
Hola, què tal?
Hola, què tal, Carles?
Mira, dues coses molt ràpides. Perquè a què atribueixes la gran diferència de tecnificació i d'eficiència dels que depenen del Segarra-Garrigues i dels que depenen del Canal d'Urgell, perquè em sembla que és així, oi? Que hi ha una diferència molt, molt gran en això. I l'altra és que recupero una frase que em va dir un amic que coneix les terres d'allà, que em va dir, diu, és que les administracions paren màquines quan plou. I em va semblar com molt gràfic, no?
Que la modernització, un cop ja plou, ja...
El tema de la planificació és el gran...
Està bé, això.
És el gran, no? El tema de la planificació és el gran tema, no? Perquè, si ara imaginem-nos, no?, que ens passa com el 2008, que seguirem igual, i llavors vindrà el 2033 i ho tornarem a tenir. Aquestes dues coses, una, perquè, no sé, trobo d'interès i no acabo de saber ben bé per què, potser és pel tipus de cultiu, que un cultiu és més fàcil, doncs, amb el gota a gota, etcètera, però, bueno, tu que ho coneixes més, aclarir-ho, i l'altra, aquesta, si creus que aquí està la mare dels ous, en la planificació.
A veure, molt ràpid, sense ser tècnic, però una cosa, el Canal d'Urgell té pràcticament dos segles i continua dempeus. Això ja vol dir alguna cosa. El que és cert, i no és d'ara, té un procés de modernització, per una banda tècnic, qui depenien ajudes europees, que això seria una bona pregunta de saber aquestes ajudes, fa un any i mig o així ja es va anunciar, i per tant hi ha un procés de modernització, i aquest procés de modernització, crec que ja s'ha dit, ha de millorar el rec, això és evident, i també un procés de modernització, això no ho oblideu, que jo crec que és molt interessant, diguem, el canal està fet, i un altre tema és la modernització, i és fer-lo al canal humà, que és una gran zona verda, no?, gairebé com seria... Penseu que el canal té 144 quilòmetres de llargària, el canal principal, però més de 3.000 quilòmetres de segle. És un estat brutal, en aquest sentit. I després parlaves del Segarra-Garrigues, que és un canal, entre cometes, nou. És evident que crec que no descobriré res si en un futur aquests dos canals, d'una manera o altra, s'hauran d'unir. Mm-hmm. Vale? I, per tant, diguem-ne, aquesta Catalunya d'aigua o aquest Ponent d'aigua necessitarà un procés de modernització que haurà de ser integral. Això, les persones que són més tècniques, diguem-ne, són les que ho poden resoldre aquests dubtes des d'aquest punt de vista, però és evident que hi ha d'haver una modernització tècnica i que un canal que té dos segles, pues, no és el mateix que un canal que té unes dècades, no? En aquest sentit. Tens el tema del ploure. Mira, abans el tema... Mira, es va fer el Canal d'Urgell per no estar pendents del cel.
Imagina't.
D'acord? Per tenir el termostat aquí a la Terra, no? Per tant, hem de superar el tema meteorològic. Jo sempre dic que el canal és un miracle, però és un miracle humà fet amb les remesses de la suor i l'esllomament. I és aquí on hem d'anar. no hem de viure pendents de la pluja, no hem de resar ni a la Moreneta ni a la Santa Maria de l'Estolàquia perquè plogui, sinó que hem d'anar a un procés de modernització, però un procés de modernització tècnic i mental. Mental vol dir que, ja s'ha dit, hem de consumir l'aigua d'una altra manera, però no només als pagesos, a la ciutat, a les aixetes de les cases i als hotels. I això està calculat, vull dir, l'aigua es pot aprofitar de moltes maneres. Per tant, aquí hi ha d'haver una nova cultura, que no hi som en aquesta nova cultura. És que el que cal que quedi clar és que estem entrant, és a dir, per això dic que els pagesos són l'avantguarda, perquè ens estan obrint, és a dir, els pagesos al final el que estan és en contacte amb la terra, i la terra el que fa és, com sempre, demanar, ens està demanant que és propietària ella, que no som propietaris nosaltres. Ens està avisant. I això és molt important d'entendre. Ens està avisant que nosaltres aquí estem de llogats i de rellogats. I per tant tots aquests patiments ens els està transmetent la terra, amb la sequera, amb tot el que vulgueu. Per tant, aquí hi ha d'haver una actualització permanent i no viure pendent del cel, perquè, clar, viure pendent del cel és viure pendent de l'atzar.
Un apunt molt breu, sisplau, Mila.
Sí, m'ha interessat molt tota aquesta part que deies de les transformacions profundes que s'estan produint. De fet, estem veient a tot el món, i això no és una tendència només d'aquí, que la Terra en si mateixa...